Els dimecres ens agrada arrencar parlant de llibres, recomanant llibres, descobrint-vos històries i escriptors i escriptores amb la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea, que ens porta aquest de llibres. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Fins a quins paratges ens faràs volar la nostra imaginació avui?
Bé, avui vinc una miqueta, diguéssim, no és tan novel·la, parlarem una miqueta més d'assaig, i són llibres basats en fets reals.
Avui ens fas tocar de peus a terra.
Una miqueta, sí, sí, sí. I a més, sobre conflictes bèl·lics, la majoria d'ells, o sigui que...
Em sembla molt bé, un bany de realitat.
De realitat,
que és molt necessari.
Sí,
que és molt necessari.
Sí, sí.
I tant, i tant.
Mira, la setmana passada parlàvem una miqueta d'això, no? Dels nostres referents, del que érem la literatura clàssica. Doncs aquest any agafarem, aquesta setmana agafarem una miqueta referents per entendre què està passant al nostre voltant, una miqueta. I, clar, conèixer la història del que fins ara ens ha arribat, no? Són llibres de temàtica històrica, tots ells. Cap està ficat a l'actualitat, el que sí que, diguéssim, són molt contemporanis, són més dels 50 cap aquí, més o menys.
I que per conèixer el present has de conèixer el passat, la història, d'on venim, no? Com s'origina aquell conflicte, moltes vegades enquistat, al qual ja no li prestem atenció perquè surt TN sí, TN no.
Exacte.
I aquests llibres ens ajuden a
ens
buscar
ajuden a saber
l'origen, el per què, no?
Sí, sí, mira, el primer llibre que et parlaré es diu Un dia a la vida de l'Abed Salama, d'acord? És un llibre que l'ha escrit el Nathan Thrall. És un periodista que ha treballat a la BBC, ha treballat a la CNN, The Guardian, i està especialitzat en el conflicte palestina i israelià. És un tema, crec, molt difícil de
molt
saber
complexa.
Què ha passat, què està passant, no? A més, les posicions són com molt...
I molt polaritzat, exacte.
Exacte, sí.
O ets d'un bàndol, o ets de l'altre, a guerra, a mort...
No hi ha entremig.
No hi ha gris aquí.
No hi ha gris aquí al mig. Bé, diguéssim que ell el que t'explica és la vida d'aquest home, de l'Abed Salama. Tot comença amb un accident que hi ha just a la frontera cisjordana entre Palestina i Gaza, d'acord? I hi ha un autobús que està en flames, i a dintre de l'autobús hi viatja un grup de canalla escolar que venien de Gaza i anaven a fer una visita escolar. Aquest autobús està en flames i un dels pares rep una trucada i li diuen: el teu fill anava en aquest bus? Diu, sí. Diu, doncs que sàpigues que ha tingut un accident i se'ls han emportat a un hospital.
Que bèstia.
Clar, l'home agafa el cotxe, apareix a l'autobús ja no queda cap canalla, i estan tots traslladats a diferents hospitals, tant de Jerusalem com de la línia de Gaza. Quin problema té aquest pare? Aquest pare té un passaport que no pot creuar a totes les zones de Cisjordània i d'Israel. I llavors és una miqueta la peripècia i tota la burocràcia que ell ha d'anar, no?, sortejant una miqueta per poder trobar el seu fill i saber què ha passat amb aquest fill. Clar, això que t'explica, això, diguéssim, ja et rememora una miqueta, el llibre comença així, però et comença explicant la història des de l'any 48, no?, una miqueta, els primers assentaments dels jueus, com, no?, van anar, diguéssim, conquistant petites regions cada vegada una miqueta més, no?, com les línies cada vegada es anaven tirant més endins... Com això, no? Hi havia diferents moviments, per exemple, et parla del Front Democràtic de l'Alliberament de Palestina, per exemple. Aquest personatge, per exemple, va estar en aquest moviment, per tant, ell ja era un personatge que tenia antecedents, perquè el van posar a la presó durant un any i mig, llavors ja no té els mateixos accessos que tenen segons altres persones que no han tingut problemes amb la justícia, i bueno, et va explicant una miqueta tot com va evolucionant. Hi ha aquest personatge i després, per exemple, hi ha una altra noia, que també és palestina, però aquesta noia, diguéssim, que ha tingut una miqueta més de sort. Ella és doctora, va estar treballant a... Bueno, no, va estar vivint a Rússia. Ell es va treure la llicenciatura de doctora a Rússia. El seu home era un diplomàtic del govern de Yasser Arafat en el seu moment. I, bueno, se'n van a viure a Bucarest perquè el seu home el fan diplomàtic a Bucarest. Fins que arriba un dia que ella vol tornar a casa seva. I decideixen tornar. En el moment que tornen... És quan hi ha tot aquest accident i fins i tot ella, que diguéssim és una persona que en principi no hauria de tenir problemes, també té problemes, no?, amb els soldats israelians. És molt bèstia tot el que t'explica, perquè...
I passa durant un dia, 24 hores.
Passa durant un dia. Clar, et va explicant tota la història, no?, del que va passant. Clar, ell aprofita la història aquesta per explicar-te tot el que ha passat anteriorment. O sigui, des de l'any 48 fins a l'actualitat, més o menys, una miqueta, no?, què són les intifades, que tots els moviments que ha anat fent el govern israelià, quan van marxar els anglesos, què va passar... Clar, t'explica una miqueta tota la història d'Israel i Palestina perquè tu puguis anar entenent quins són aquests obstacles, no?, que fins i tot el mateix protagonista arriba un moment que suborna els soldats amb cigarretes, de dir, deixeu-me passar, i diu, bueno, dues cigarretes més i et deixem passar, no?, una miqueta tot el joc que fa amb això. I a mi, ostres,
t'ha colpit?
Molt, molt, perquè són històries que fan mal, perquè jo crec que no som conscients nosaltres de la llibertat de moviments, no? Allò de dir... L'altre dia, per exemple, parlava amb un senyor i deia, dic, ostres, vaig anar a Anglaterra i no pensava que necessitava el passaport. Clar, estem tan acostumats a anar amb el DNI, amb un llavall, que gairebé no necessitem ni documentació, que, clar, de cop i volta, aquesta gent, depèn de quin color tinguis el teu passaport, perquè et fan un color diferent depenent de la teva zona on vius, no?, pots anar a un lloc o no hi pots anar. I clar, estem parlant d'un pare desesperat que no sap què ha passat amb el seu fill.
Si el seu fill,
no?,
està viu o mort. Clar, sí, situació extrema.
És una situació molt, molt extrema. Si voleu saber una miqueta més, també, diguéssim, que per l'altre costat hi ha un llibre que es diu El poeta de Gaza, que l'ha escrit un autor que es diu Yishai Sarit, i en aquest cas és la història d'un soldat jueu que la seva feina és interrogar israelians. Vale, i llavors...
Palestins,
perdona. I llavors és la història contrària, no? Ell ho veu com un... Bueno, com tu pots anar a ficar...
Un servei a la seva comunitat, no?
Exacte, sí, sí. I tampoc no es planteja per què ho fa o per què no ho fa, eh? Simplement ho fa perquè, clar, si ve un i tira una bomba, doncs com a mínim que ja l'haguéssim agafat, no? I llavors ell és torturador professional. I el que li passa és que s'infiltra en una família que un és poeta, en què el fill d'un d'ells està considerat un dels màxims terroristes dels palestins. I llavors, bueno, intenta indagar a veure on pot trobar el fill. Amb la, diguéssim, amb la conjuntura de que de cop i volta aquella família ja no és tan estranya, ja no és tan dolenta, i diguéssim que veu
una... Perquè hi ha una coneixença...
Exacte, i hi ha una part... També és una història dura, eh? Però diguéssim que intenta fer veure això, de que al final tots són persones una miqueta, no?
Qui ha editat El poeta de Gaza?
Això és de Club Editor.
I la
traducció és de Roser Lluc. I està molt, molt bé. I com que m'agraden les històries dures i
sí?
aquestes de patir i aquestes coses...
Doble ració.
Doble ració. Bueno, aquesta és una història que es diu La llamada. És d'una autora que es diu Leila Guerriero, espera't, que té moltes erres, això. Està editat per Anagrama, i això és un retrat periodístic d'una noia que es diu Sílvia Labairu i que va estar durant un any i mig segrestada en un camp d'internament a Argentina. Estem parlant de la dictadura d'Argentina, no? I llavors ells tenien una, diguéssim, com un camp de... Sí, era un camp d'internament que es deia ESMA, la Escuela de Mecánica de l'Armada, que és d'on sortien els famosos vuelos de la muerte,
sí.
Aquells avions en què, no?, pujaven i desapareixia la gent al mar.
Sí, sí.
Doncs ella va estar allà, internada, amb 19 anys... Va estar internada del 1976 fins al 1978, que la van alliberar. Llavors, clar, és una miqueta... És una història periodística. És una entrevista que ella li fa, la Leila, del 2021 fins al 2023, en tot el que comportava, perquè encara estava enmig amb Covid, no? Hi ha moltes trucades, molts viatges a Argentina i Madrid, perquè aquesta noia, ella va entrar... Això, tenia 19 anyets, estava embarassada de 5 mesos, quan va entrar, el primer dia la van torturar, va tenir la canalla dintre d'aquest centre de reclutament, bueno, de concentració, i quan va néixer aquest nen, bueno, era una nena en aquest cas, li van donar amb els pares del seu home, I ell es va quedar allà gairebé un any sencer més.
Encara que es va quedar la família, perquè a molts els donaven en
adopció. El que els hi estranyava moltes vegades...
La gent del règim i després sí, ja clar, ha costat molt de trobar...
Ella tenia la sensació que en el moment que tingués la nena, per lo que diu en aquesta entrevista, és que ella desapareixeria. És, bueno, ja tenen el que volen, no? I jo desapareixeré. Però no, realment, la veritat és que ningú sap per què, però en aquest cas ho van entregar... Amb
l'excepció.
Exacte, ho van entregar. Recordem que el seu pare, per exemple, era militar. Per tant, potser per una deferència cap al seu pare, perquè el seu pare era pilot de les línies aèries militars. I no va ser tant que també tot el que va passar dintre d'això la van violar reiteradament. A més, la van utilitzar per entrar dintre de l'organització de les Madres de la Plaza de Mayo, també, que després, quan va sortir...
A posteriori.
Sí, els mateixos argentins la repudiaven per això. I quan la van alliberar, que va ser l'any 78, ella se'n va anar cap a Espanya. I va anar a Madrid. I ho va passar fatal. Perquè els mateixos argentins que s'havien escapat no entenien com amb ella l'havien pogut alliberar.
Perquè havia sobreviscut.
Exacte. I llavors era la traïdora, era, bueno, això, no? La culpable de que les Madres de la Plaza de Mayo n'hi hagués algunes que haguessin desaparegut quan ella estava allà. Clar, ella ho deia, jo ho feia tot sota xantatge. Tenia un nen, ai, una nena, que a més em deien, vigila, perquè, clar, nosaltres sabem on està. I ella tampoc no va trair mai a ningú. No va dir el nom de ningú, no... Però, evidentment, hi havia coses que o les feies o...
O perdia la
Clar,
filla, segurament.
Evidentment. Vaja, és una història molt dura.
Sí.
Però també va molt bé
necessària,
per entendre...
També.
Sí, per entendre... Jo crec que... I un dia ho parlàvem. La història de Sud-amèrica ens queda com sempre coses molt lluny, no? No ens la mirem massa, no? I ostres, hi ha Argentina, hi ha Xile... Hi ha hagut convulsos... dies molt convulsos a Amèrica del Sud, i jo crec que val la pena també que des d'aquí la coneixem. I aquesta és una bona història per conèixer què va passar allà.
I acabem amb una història menys dura.
Sí, aquesta és Baixem
més dolça. Intensitat.
Aquesta és més dolça. Aquesta jo crec que és lectura d'estiu, d'aquestes de... Va, vaig a llegir una estona.
Sí?
Sí. És una història d'amor. No és un pastel, eh? No busqueu un pastel, perquè tampoc és aquestes lectures de platja i no faig res més, no. Però sí que és una història... Bé, també hi ha un rerefons històric a darrere, eh? Perquè és la història de l'època de la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor, no? I llavors els camps de concentració que hi va haver... per tota la bueno, tots els japonesos que vivien als Estats Units. Que un dia, parlant amb meu altre, amb una senyora, em va dir no sabia que havien existit aquests camps de japonesos. Dic,
ostres,
sí. Se
n'ha parlat molt poc.
Se n'ha parlat poquíssim, no? I llavors, diguéssim que això és l'excusa per obrir una miqueta la història. La història és un home de Nova York, riquíssim, a més, bueno, la família és molt rica, es moren els pares i... Pues, són dos germans, agafen, cada germà es queda una part, i un dels germans, el pare, diguéssim, d'aquesta noia que després s'enamorarà, agafa i se'n va a viure a Califòrnia i munta un ranxo d'aquests enormes al mig de Califòrnia, al mig del no-res, i l'altre germà agafa i se'n va a viure la vida. I volta cap a Europa, clar, a principis del segle XX, voltar per Europa tampoc era tan fàcil, no? I fa uns viatges d'aquests extraordinaris. Llavors, aquest home que munta el ranxo s'enamora d'una francesa, es casa amb la francesa i tenen dos fills. Llavors, el fill gran se'n va a l'exèrcit americà i la filla es queda a casa, però munta un restaurant. I llavors, en aquestes, que el ranxo aquest ha de servir per ficar-hi el camp de concentració dels japonesos. Llavors, és una miqueta tota la història de com el posen, de com el munten. El pare no hi està a favor, perquè està en contra de qualsevol camp d'aquests. I el que és el, diguéssim, el jefe d'aquest camp s'enamora perdudament
de la filla.
és una història molt americana, molt, molt, molt. Vull dir, perquè, clar, hi ha un ranxo, hi ha un, saps allò? Hi ha uns soldats, hi ha una bandera, hi ha... Però la història està molt ben escrita, la veritat. I l'editorial hi aposta molt fort i ha sigut una de les lectures, evidentment, als Estats Units més llegides de l'últim any.
Ho ha petat.
Sí, sí.
Com Llavors, es diu?
El llibre es diu Les propiedades de la set, I l'autora es diu Marianne Biggins. I ho fa Libros de l'asteroide. És en castellà i val molt la pena. És això. És també una miqueta d'història, però no tan durilla com els altres dos. I això sí que és novel·la, eh? Aquí és per entrar-hi i passar l'estona.
I gaudir.
I tant.
Submergir-nos.
Sí.
Al ranxo. Doncs moltes gràcies per aquestes propostes, tant aquests assaigs més durs, però necessaris, com dèiem, sobre aquests conflictes enquistats o antics conflictes que hi ha hagut, i aquesta novel·la més dolça, més fresca, per acabar.
Per acabar. Vinga, va.
Sílvia, gràcies. Bona setmana.
A tu, que vagi bé.